Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. El govern català ha exigit avui a la Moncloa el cessament immediat del cap de la Guàrdia Civil a Catalunya, Pedro Garrido, pel discurs que va fer dimecres en la celebració de la patrona del cos armat, la Mare de Déu del Pilar. En una carta adreçada a la vicepresidenta Carmen Calvo i signada per la consellera de la presidència Meritxell Budó, l'executiu de Quim Torra qualifica les paraules de Garrido de fora de lloc i també de tota una provocació. I vergonya és el terme que ha utilitzat el vicepresident Pere Aragonès en una interpel·lació parlamentària avui, també per referir-se al discurs del cap de la Guàrdia Civil a Catalunya. I encara sobre aquesta qüestió, destaquem que Quim Torra ha denunciat Irene Lozano per l'informe d'Espanya Global sobre l'independentisme. L'acusa de suposats delictes de prevaricació, calúmnia i obstrucció a la justícia per no haver respectat la presumpció d'innocència dels polítics processats pel Tribunal Suprem. Canviem de qüestió. L'autopista AP7 ha estat aquesta tarda unes hores tallada a l'altura de Vilafranca del Penedès per una fuita de gas en una canonada d'etilè. Els vehicles són desviats en els dos sentits de la marxa. Protecció Civil ha alertat concretament d'una fuita d'etilè al polígon industrial Casa Nova de Santa Margarida i els Monjos i ha establert un perímetre de seguretat de 200 metres. La crisi internacional provocada per l'ofensiva turca contra els kurds al nord de Síria està agafant volada en les últimes hores, després que aquesta matinada l'exèrcit de Turquia s'ha endinsat en territori sirià. Tancs i infanteria s'han afegit a l'ofensiva que va començar ahir per l'aire i que ja feia hores que s'havia posat en marxa. El ministre de Defensa turc assegura que ha atacat 200 objectius que les milícies kurdes denuncien que no són tots precisament militars, sinó que també n'hi ha de civils. Els Estats Units, demòcrates i republicans impulsen sancions a Turquia per contrarrestar Donald Trump, que s'ha desentès de la situació, mentre que la Unió Europea tem que l'ofensiva turca faci reviure Estat Islàmic. En plana cultural, la sala Domènec i Montaner del recinte modernista de Sant Pau a Barcelona acull a aquesta hora a les 8 un concert amb Àlex Rosen i el pianista Michel Biel. Interpretaran Live Victoria. I acabem aquest informatiu destacant que, amb motiu de les Jornades Europees de Patrimoni, es faran demà, a partir de les 11 del matí, diferents visites guiades a diverses catedrals, basíliques, esglésies i altres edificis eclesials a Catalunya. Per exemple, entre molts altres, a Barcelona es farà una guiada a partir de les 11 del matí a la Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor al barri gòtic. Fins aquí l'actualitat. Us deixem amb el programa Plusvàlua.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino. Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Si estàs cansat de tensions polítiques, de notícies negatives, si vols riure, saber coses curioses, aquest és el teu programa, Fórmula Lesant, de dilluns a divendres, de 10 a 11 del matí, a Ràdio Estel, amb l'Albert Lesant i l'Edu Mutante.
1, 2, 3, 4! Ràdio Estel.
Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, dirigit i produït per Mireia del Pozo.
Molt bon vespre. Benvinguts al Plusvàlua, el programa d'Economia en Valors que cada dijous els ofereix el Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, a través de Ràdio Estel, en col·laboració amb la Caixa. Avui parlarem d'un tema que ens interessa molt a tots, que des de l'estiu no pareu de preguntar què és el que passarà, quin futur ens espera, d'economia catalana. Ho farem amb Eduard Arruga, president de la Societat Catalana d'Economia, i a la tertúlia tindrem a Joan Contijoc, advocat, i a Javier Melo, doctor en Economia i president de l'ICLOBI. Els controls tècnics, Jordi Carretero, a la coordinació Mercè Blanco i a les notícies, Mercè Regà. Salutacions de qui us parla, Mireia del Pozo. Comença el Plusvàlua. A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc on algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima social de La Caixa. Eduard Arruga, bon vespre, molt benvingut al Plusvàlua.
Moltes gràcies, bon vespre. És un plaer estar aquí amb vosaltres.
Eduard, la gran pregunta d'aquest estiu, d'aquests mesos que tothom ens fa, i aquest programa ja fa dies que hauria d'haver estat ja emès, és: estem davant d'una recessió? En lloc de fer la pregunta al final, la farem al principi, perquè és un no parar de... Estem davant d'una recessió, Eduard?
Espero que no. No estem davant d'un període brillant. Això està molt clar. Però sí que estem en un període entre molt poc creixement o, diguem-ne, estancament, des del punt de vista numèric, de creixements, d'allò que sempre diem el 2%, l'1%, el 3%. És a dir, és molt fàcil que el futur immediat, els propers 4 trimestres, diguem-ne, aquests 2 trimestres de l'any 2019, el que queda, perquè no sabem xifres encara del tercer, i els 2 primers trimestres fins l'estiu de l'any 2020, no seran brillants. Pot ser que estiguem en una situació d'estancament o de creixement de l'1%, però d'això no en podem dir recessió. No és la mateixa situació que l'any 2008. No, sortosament no.
Com molt bé diu, sortosament, ha sigut una resposta positiva, perquè a vegades les darreres notícies que ens estan arribant estan posant una mica la por al cos a les persones, perquè més enllà del que passarà en un futur, que a vegades és complicat, avui en dia, en quin estat es troba l'economia catalana en aquests moments? Òptim, regular, bo, com podríem definir-ho?
Bé, veig que has utilitzat una expressió que vaig utilitzar al gener, quan em vau preguntar també quina era la perspectiva de l'economia catalana per l'any 2019. I vaig dir que la perspectiva era regular. És a dir, no brillant, no tampoc de recessió, sinó simplement regular. És a dir, anem fent, però no anem fent positivament, tampoc negativament. I estic molt decebut d'haver-ho encertat, perquè sí, m'agradaria haver-me equivocat en el sentit de que l'economia catalana anés millor. En aquest sentit, per exemple, què ens diuen les grans xifres? Que estem creixent una mica, sobretot amb el sector de la construcció i amb el sector del turisme a Catalunya. No estem creixent amb la indústria. La indústria està més aviat en una situació d'estabilitat, si no volem dir estancament. Però, clar, la indústria és un dels sectors que més llocs de treball generen en perspectives de llarg termini. La construcció i el turisme el generen, però tenen una gran sensibilitat respecte a la situació. Qualsevol esdeveniment negatiu o positiu fan alterar les possibilitats. Sortosament, la construcció i el turisme crec que han anat bé, i això ha permès, doncs, compensar la situació d'estancament de la indústria i, si volem, també del sector primari, tot i que Catalunya no té gran importància.
Clar, justament,
quantitativa.
Justament fa 2 setmanes estàvem parlant del turisme, a Catalunya de com havia anat, estàvem fent un balanç d'aquest estiu. Realment ha sigut un balanç positiu.
Sí, exactament, sí, sí. Ara, anem a l'altre aspecte, anem a l'aspecte social. I aquí hi ha una qüestió molt paradoxica, i és paradoxal, i és que tot i que l'economia pot haver crescut cap al 2%, almenys en el primer semestre, i tot i que la taxa d'atur, segons les xifres oficials, s'ha reduït en 2 o 3 anys del 20% a gairebé el 10%, o aquests voltants, és a dir, a la meitat, també hi ha un altre aspecte. El nombre de persones que estan a risc de pobresa o d'exclusió, el que es diu la taxa AROPE, ha passat del 19% al 21%. És a dir, estem creixent, però també està creixent el vano de desigualtat. Per dir un exemple molt entenedor, que almenys a mi m'agrada, perdoneu si m'agrada a mi, crec que també ha d'agradar. Imaginem que diem, oh, bueno, la mitjana ha pujat un pollastre per persona. Bueno, perdoneu, si la mitjana puja un pollastre per persona, això potser vol dir que hi ha, per dir-ho fàcil, que la meitat de la població en menja 2 més i hi ha l'altra meitat de la població que en menja 1 de menys.
Clar, que no en menja
amb
cap.
Amb la qual el resultat, -2 - -1, és -1. Però això què vol dir? Que augmenta molt la desigualtat. I aquesta és la situació que s'està produint. Socialment, el creixement petit que tenim no es reflexa en una millora del benestar general. Sobretot per les classes menys afavorides, que en el fons són les que necessiten millorar el seu benestar. Que millorin el benestar a les persones benestants ens està molt bé.
Clar.
Però també han de millorar, sobretot, les classes menys afavorides.
Clar, com estaves dient, doncs aquestes diferències socials que s'estan generant, malgrat aquest augment d'un 2% a l'economia, però que segueix veient una diferència, ja sigui de salari, que acaba afectant a la cistella de la compra, per tant.
Sí, evidentment, evidentment. Quan es parla del PIB o es parla d'aquestes magnituds macroeconòmiques, la renda nacional, en el fons estem parlant del valor dels productes produïts, del valor dels productes consumits, però això què vol dir? El valor del que disposen les persones per gastar. I si les persones menys benestants tenen sous més baixos i sous per menys dies de treball, potser treballen, però o menys hores de treball, és evident que això es reflexa en la situació econòmica.
I tant, i amb el dia a dia de les famílies i de les persones.
Exactament.
Una pregunta que ens estan fent arribar molt, Eduard, perdó, és el per què. Per què es produeixen daltabaixos econòmics? Per què de cop i volta hi ha canvis? Per què passa això?
Bona pregunta, bona pregunta. Ens movem molt per expectatives, per perspectives. No, també per lo que disposem. Si no tenim diners al calaix o en el mitjó, és evident que no podem gastar. Però, sobretot, les grans crisis es produeixen per les expectatives. I unes expectatives, a vegades, de les quals s'ha abusat, estic anant ara recordant el que va passar entre els anys 2002 i 2007, unes perspectives que semblava que
boníssimes,
que tot
i que,
era
sí, sí,
fàcil i que
lligar els gossos amb llangonisses,
que deien. I el país va bien, per no dir qui, sí, sí, etcètera, doncs hi ha un moment que dius no, això no pot ser. No pots córrer més del que et permeten les cames, i perquè si no t'estavelles. I en aquest sentit un s'ha de frenar. Les expectatives en aquell sentit eren massa exagerades i llavors ens vam topar de nassos perquè les expectatives no es van complir. Clar. Va haver-hi un moment que la situació va anar malament. Aquesta és una de les raons. L'altra és, a vegades, i aquí ja vaig a tocar un tema una mica polític, el fet de que les autoritats siguin d'un país, o siguin de nivell internacional, no són molt sovint capaces d'assumir els problemes d'una situació, de fer un bon diagnòstic i de fer una bona recepta cara al futur. Ens hem trobat, per exemple, i actualment tenim molts problemes de diagnòstic, tenim el problema de les guerres comercials, que jo ni diria duaneres, més que comercials, del president Trump. Tenim el tema del Brexit, que encara no està gens clar, amb unes posicions radicals per les dues bandes que sembla que no es volen posar d'acord. I, per exemple, i també tenim el problema dels pressupostos.
Clar.
Tant a l'Estat espanyol com a la Generalitat de Catalunya estem funcionant amb pressupostos de l'any 2017. I això no pot ser. No pot ser. Perquè el pressupost no importa tant la part d'ingressos, que normalment és regular i funciona, diguem-ne, podríem dir, en certa manera, per si sola, sinó, sobretot, el pressupost és important des del punt de vista de despeses. Tant de despesa social com, sobretot, de despesa d'inversió. I les dues coses, si no es poden modificar, en aquest sentit, llavors, no hi ha eines per canviar la situació. Jo, en aquest sentit, sóc optimista. Penso que hi haurà pressupostos, almenys a Catalunya, perquè es necessiten.
Això és fantàstic. Això,
penso que
n'hi
haurà...
Penso i passarà.
Penso que
n'hi
haurà perquè es necessita.
Home, és necessari.
És necessari. És necessari que es puguin destinar recursos. No dic que siguin molts o pocs. Això ja depèn també de moltes situacions. Però és possible que s'hagin de destinar recursos en allò que realment interessa. Tant de despesa social com de despesa d'inversió, que en el fons és la que anima en el futur, i repeteixo la qüestió de les expectatives. Si tenim expectatives bones perquè veus que milloren aspectes estructurals de carreteres, de ferrocarrils, de fàbriques...
Però per tot això cal inversió.
Això és inversió, clar. Però això genera ja un ànim que millora la situació i permet veure el futur amb més optimisme. Ara, actualment, sense pressupostos, sense ànims i sense unes polítiques clares que es puguin desenvolupar, la situació és i serà bastant regular, per repetir aquella expressió.
Regular. Bé, ho deixem així, regular, que políticament correcte. I precisament parlant de políticament, ha sortit al llarg de l'exposició 3 vegades el tema polític. La política, aquí a casa nostra, a Catalunya, que és del que parlem, d'economia catalana, ha pogut influir econòmicament, d'alguna manera?
Penso que sí. Penso que sí. Però no per la discussió entre partits o discussió inclús dins del govern, que això passa a tots els països. Sempre hi ha el govern i l'oposició, i cadascú fa la seva funció, i això ens hi hem d'acostumar. Inclús dins d'un govern de coalició també pot haver-hi discussions entre els socis. El problema és no poder portar unes polítiques a la pràctica. A vegades per manca de recursos i a vegades per manca, diguem-ne, de temps per dedicar-s'hi. A Catalunya tenim un govern que no està en funcions. Tenim un govern que pot governar. I el que li hem de demanar a aquest govern és que governi. I per això necessitem uns pressupostos que animin cara a l'any 2020 i uns pressupostos que després es vegin que estan decidits a dur-los a la pràctica.
Les infraestructures productives segueixen aquí? Sí. Segueixen a casa nostra?
Sí, no han marxat seus socials. Van marxar temporalment recursos bancaris, que després van tornar amb un 80%. És a dir, que van tenir por per l'1 de novembre, i cal dir-ho, alguns van ser incitats des de l'estat central de que marxessin diners d'aquí per fer, diguem-ne, per mostrar unes xifres. Però
tot ha tornat a la normalitat.
Jo diria que en molt bona part els diners han tornat. He dit amb un 80%, segons crec. I les fàbriques no han marxat. Sí, ja. Ara es diu General Cable, ha anunciat que tancarà i tal. Vull dir, bueno, hi ha sectors on hi ha empreses que no són tan productives, que no poden aguantar tant la competència d'altres països en un món més lliure des del punt de vista comercial, però, evidentment, encara continuem tenint moltes fàbriques i inclús hi ha moltes noves inversions en el país. En aquest sentit, jo diria, no estic preocupat per, diguem-ne, una pèrdua d'instal·lacions productives. Ens va passar amb el sector tèxtil fa molts anys. I Catalunya ho ha sabut suportar, ha sabut refer-se. Estem invertint molt, o estan els empresaris invertint molt en digitalització, estan invertint en millores de productivitat, en adaptar els processos a les tecnologies digitals. Bueno, és a dir, en aquest sentit, sóc optimista. No es perden molts llocs de treball, perquè se'n perden, sí, i això és un drama, sobretot pel que el perd, el lloc de treball. Però un drama, i gairebé en alguns casos, gairebé tragèdia. Però també se'n creen de nous. I els joves, tot i que el percentatge d'atur juvenil és alt, encara n'hi ha que troben llocs de treball disponibles. El problema aquí està després amb la remuneració que reben.
Clar,
amb
aquest, les hores que treballen. Aquest és un tema fonamental i que n'hem de parlar. El tema dels salaris.
Sí.
Què està passant? Què ha passat perquè aquests darrers anys la caiguda en picat dels salaris ha portat precisament el que estàvem comentant abans, aquest estranyament tan gran del cinturó?
Sí.
Que les famílies no poden arribar a final de mes, que el tema de, que s'havia fet sempre a Catalunya, era ja culturalment, de l'estalvi, està desapareixent.
Sí, si no hi ha més recursos, evidentment no es pot dedicar diners a l'estalvi, a posar-los al mitjó o en un compte bancari, que no rendeix res ara. Però en tot cas, l'estalvi era important. Però aquí hi ha hagut una mala gestió del punt de vista de salaris. Hi ha una qüestió molt bàsica, i és que estem sotmesos a un salari mínim de nivell estatal, de nivell espanyol, quan els preus i els costos de la vida a Catalunya són més alts que la mitjana espanyola. I, per tant, difícilment podem
assumir-ho.
Assumir amb un salari mínim. Aquí jo faig una crida perquè el salari català pugui ser més alt que el salari de la mitjana espanyola, a menys que ens garantitzin que tinguem preus a nivell de la mitjana espanyola.
Clar, perquè una de les dades que estan sortint és que tenim un índex molt elevat de treballadors pobres. L'any passat ja va sortir el concepte del treballador pobre. Per tant, podríem definir que els salaris a casa nostra no són dignes?
O almenys no són suficients.
No són suficientment
dignes. No són suficients. Consti que una expressió que em va agradar és la de dir necessitem llocs de treball estables amb sous dignes. I actualment no es donen aquestes dues circumstàncies. Ni molts llocs de treball són estables, per exemple, els de la construcció i el del turisme, que hem dit que són els dos sectors que més tiren a Catalunya, sí. No donen llocs de treball estables ni amb un ni a l'altre, ni al turisme. I els sous dignes, com que hi ha molta competència per trobar feina, doncs els sous també baixen. L'empresari busca el treballador que li surt més barat.
Clar, perquè per una banda tenim el que és la gent jove, que com comencen se'ls hi pot pagar sous molt baixos, i per una altra banda tenim a les persones grans, que just persones grans, entre cometes, el tema que en diem l'edatisme, en parlàvem la setmana passada aquí en el Plusvàlua, d'aquesta diferència que s'està fent, que a partir dels 45-50 anys es queden sense feina i algun d'ells acaben acceptant feines doncs, que tenen ells una grandíssima experiència, però que acaben acceptant feines perquè, com tothom, s'ha d'arribar a final de mes i pagar les factures.
Ja, exacte. Són les persones que pateixen més. I però permeta'm, Mireia, que et faci una matització sobre la frase de treballadors pobres. Encara hi ha una altra categoria pitjor que la de treballadors pobres. És la de treballadores pobres. És a dir, la part femenina del mercat de treball té, té encara salaris potser menys... En total, no dic perquè potser treballen menys hores, se'ls exigeix menys...
La bretxa salarial,
la bretxa salarial a Catalunya, tampoc ha baixat.
No, no,
ai, jo... tampoc ha pujat.
No, no, la bretxa salarial a casa nostra l'any passat, el 2018, era com no havia sigut mai a la vida, era d'un 23%, això no havia passat ni l'any 2008. O sigui, sí, francament, les dades terribles. En aquests moments estem a un 21%. Parlem d'una diferència d'un 2%, però
és un 21%
tampoc
és massa alt.
No pot ser realment en aquí. I un tema molt important, com ara has tret, Eduard, és aquesta pobresa dels treballadors invisibilitzada a les dones, perquè les dones justament està invisibilitzada. Fins i tot si ens fixem al carrer, veurem molts més homes dormint que no pas dones. A les llars s'acull a més homes que dones. En aquí tenim una realitat.
Sí.
Per exemple, a Sant Joan de Déu tenen pisos d'acollida per, tant per homes com per dones, com per famílies. Algo molt important, el tema de les famílies, d'acollir a famílies, treballadors, que un bon dia es queden tots sense feina i arriba, sí, un moment que no poden pagar el pis.
Sí, sí, l'exemple de la Fundació Arrels,
completament,
que porta en Busquets, vull dir,
sí,
és un gran exemple del que passa en aquest sector. És a dir, de com necessiten cada vegada més, més pisos d'acollida.
Clar, precisament des d'un altre programa que tenim també aquí en aquesta casa, Radio Estel, el programa Plusvalua Dones, vam baixar a la Fundació Arrels a veure aquesta realitat.
Sí.
I la majoria eren homes. Aleshores, realment, doncs, cal fer constar aquestes dades, Eduard. El cost de vida. Ens comentaves, una cosa és el salari, l'altra és el cost de vida, i no s'estan casant entre ells, no s'ajunten.
Sí, però això no és nou. Això no és nou. És a dir, el cost de la vida s'ha mantingut. No podem dir que creixi molt. Molts productes continuen valent ara el mateix que fa 3 anys. Hem de, amb alguna excepció. Inclús alguns, els tecnològics, han baixat inclús de preu. Però, clar, si també han baixat els salaris, el salari mitjà encara ha baixat més. I, per tant, com dius molt bé, no casen totalment. No? Encara hi ha una bretxa entre el nivell mig dels salaris i el nivell mig del cost de la vida, per dir-ho clar, per tenir un nivell de vida digne.
Digne.
Aquí l'expressió, evidentment, està subjecta a moltes interpretacions, el que és la dignitat. Però bé, si volem dir digne el tenir una perspectiva de vida estable, amb un nivell de salut mental, física i de tot tipus, doncs, que ens permeti viure amb tranquil·litat cara al futur, cara als nostres fills, cara als nostres nets, crec que ens podríem posar bastant d'acord amb què vol dir un nivell de vida digne. I si hi ha bretxa entre cost de la vida i salaris, és més difícil, doncs, que assolim aquest objectiu.
Estem a la desena temporada del programa Plusvàlua i quan acabàvem la vuitena temporada va venir la consellera Dolors Bassas justament per celebrar amb nosaltres, a part de que acabàvem una vuitena temporada, va venir per celebrar que s'acabava d'aprovar el salari mínim a Catalunya. Per arribar a aquest salari mínim, el Centre d'Estudis Econòmics i Socials va estar ajudant a tot el que era el tema numèric.
Sí.
Per primera vegada a la història del Parlament a Catalunya, tots els partits van estar d'acord.
Sí.
Va haver-hi una aprovació unànime. Va ser increïble. Doncs què està passant, Eduard? Què està passant amb aquest salari mínim que no està sortint i fins i tot també a nivell legal estan havent moltes complicacions?
Aquí el problema és de legalitat de competències. És a dir, la Generalitat no té competències per establir un salari mínim. El senyor Pere Aragonès fa uns 3 mesos, quan va presentar les perspectives de l'economia catalana, va dir que volia recomanar que hi hagués un salari mínim de superior als 1.000 euros mensuals, prop dels 1.200, que seria segurament el que donaria lloc a un nivell de vida més digne. Però, clar, en primer lloc, ho ha d'acceptar que hi hagi competència per establir-lo legalment, i això, de moment, no és el cas. I, en segon lloc, també ha de ser acceptat pels empresaris. que estiguin disposats, perquè, si no, podríem córrer un risc enorme de que s'explotés, per dir-ho així, molt més en els treballadors que estiguessin obligats per l'empresa a cobrar el salari mínim alt, sí, i deixar de donar oferta de llocs de treball a altres que també poden treballar i que ho necessiten treballar per raons personals o familiars.
Lògicament. Doncs, Eduard, si et sembla bé, anem a obrir l'àgora, anem a donar pas als nostres tertulians d'avui, al doctor Xavier Melo, doctor en Economia i president de l'ICLOBI.
Bon dia.
Bon vespre. I el Joan Contijoc, advocat. Bon vespre,
hola,
Joan.
Hola, què tal? Bon vespre.
Benvinguts tots ja en aquesta taula, tertulians habituals del Plusvàlua, que aquest any és el primer dia que els tenim. Joan Contijoc.
Bueno, jo, com sempre, he quedat encantat de les explicacions de l'Eduard, des d'una perspectiva econòmica molt àmplia i també, evidentment, social. M'ha agradat molt el concepte que ha fet referència del no benestar, d'acord? I el que has esmentat tu també, Mireia, del tema dels treballadors pobres, jo crec que és un tema, doncs, que hem d'incidir molt, perquè, com sempre he esmentat jo i en altres programes que hem comentat, el tema dels treballadors pobres està molt vinculat al model econòmic que estem, diria, patint a dia d'avui. Llavors, jo més que parlar de recessió, perquè, de fet, jo l'altre dia en una tertúlia amb uns amics ho comentàvem, I un amic meu molt encertadament deia que, efectivament, és a dir, que no hi ha ningú que realment hagi diagnosticat i pronosticat una crisi econòmica, perquè l'any 2008 ningú ho va diagnosticar, i a dia d'avui tothom ens parla de recessió, etc. Jo recordo fa un any exactament, a l'octubre del 2018, que recordo també tenir una reunió amb clients al despatx i parlar del tema de la recessió, que s'aprova la recessió. Bueno, evidentment que suposo que la recessió no és el mateix que la crisi, els economistes no explicaran més detall, però, bueno, a mi el que em sobta és això, que s'anunci tantes una situació tan crítica, però que a dia d'avui almenys jo crec, sembla com hi hagués una voluntat de que hem de patir sí o sí una recessió. És evident que l'economia cíclica, tot això ho coneixem, els que tenim uns coneixements bàsics i tal, però clar, jo per la meva part crec que és més una finalització, una eclosió del model econòmic, al meu entendre. És a dir, és el fet que estem patint un model econòmic on hi ha una clara desaparició de classe mitjana com a conseqüència d'aquesta precarització laboral, com a conseqüència, doncs, de que jo crec que l'Estat no està sent lo suficientment intervencionista que hauria de ser, perquè estem patint una liberalització de la nostra economia derivada dels moviments populistes. Molta gent, tant per l'independentisme com per l'extrema dreta, estan votant moviments que en teoria són de caire ideològic nacional, però que tenen un rerefons de liberalisme econòmic que, pel meu entendre, és molt perillós. Per què? Perquè estem donant veu, doncs, a que les grans digitals, les grans entitats bancàries, les grans multinacionals, finalment, ja ho estem veient, doncs, no únicament per la fiscalitat favorable, sinó pel fet aquest, de que directament estem veient, doncs, com els treballadors s'estan precaritzant dia a dia. És a dir, la capacitat per a dia d'avui, és que ja no es parla directament de comprar un pis un jove, és que ja es parla directament de poder llogar un pis. És que hem arribat a uns límits. Que
poder llogar amb els preus de lloguer que hi ha avui en
per
dia.
Per això mateix. Vull dir, llavors,
un altre gran tema, tant de compra com de lloguer.
Llavors, jo la meva crítica seria aquesta. O sigui, jo sóc un crític del sistema que tenim a dia d'avui, que al meu entendre, com a jurista que intervé, doncs em dedico a l'àmbit mercantil, econòmic, empresarial, jo ho veig i ho pateixo, perquè veig quin tipus de problema tenen els meus clients, d'acord? Llavors, en aquest sentit, jo veig una miqueta més un esgotament del sistema derivat d'aquest no intervencionisme, que no parlo d'intervencionisme ni de comunisme ni res, és a dir, simplement que hem arribat a un moment on l'economia està tan liberalitzada, on els poders econòmics, en aquest sentit, multinacionals i entitats de tot tipus, financeres, tenen tant de poder, que han deixat, doncs, no el treballador, sinó la classe mitjana en si mateixa completament desproveïda de cap eina per negociar res. Antigament els sindicats tenien força, a dia d'avui no hi ha força.
Doctor Xavier Melo, president de la Fundació of Lobbying, Business and Innovation, i ICLOBI. Doctor Melo, economista, com ho veiem, això?
Bueno, ho veiem en línies generals igual, però amb bastantes diferències, amb bastantes diferències amb les matitzacions. Ja deien els anglesos, diuen els anglesos que amb els detalls està el diable. I faré de una miqueta diable. Estic d'acord amb el que diuen els companys, però jo diria que sembla que tinguem por a dir que estem en crisi o que vindrà una crisi. I jo crec que sí que hi ha hagut economistes al llarg de la història amb el 2007, pocs, perquè justament les crisis és quan tothom té eufòria, doncs que han pronosticat les crisis. Ara, del que estem parlant és si realment és l'última etapa de la crisi del 2007-2008 o és una crisi nova. I jo crec que han passat una crisi molt forta on hi ha una decadència del sistema. No m'agradaria allargar-me molt, però realment tot això que estem... totes aquestes inquietuds que estem vivint nosaltres es viu al reste del món. De fet, el Fons Monetari Internacional ha reduït les previsions per l'any 2019, fa una setmana. Vull dir, pel 2019 i pel 2020, pel 90% del món. És a dir, que entrem dins del 90% del món, no del 10%. El que està passant amb la classe mitja, el que està passant amb els processos de digitalització és un canvi brutal. Aquí tenim altra cosa, amb Europa i amb Catalunya, que és l'economia catalana. Jo crec que ens enganyaríem si no diem... És a dir, què és una depressió? Una depressió són dos trimestres seguits amb creixement negatiu. Ja veurem que no s'està comptant igual el PIB ara que fa 4 anys, però no m'hi posarem això per no ser excessivament negatiu. Suposem que és el mateix i que estem creixent. Però què és una crisi? Com, què podem entendre a nivell de carrer amb una crisi? Una crisi és una situació inestable i perillosa. Si afegim la previsió del Fons Monetari Internacional, i soc positiu, i al final seré positiu, el Brexit... la guerra comercial, jo que no vull dir que no me l'invento, amb el pitjor, amb l'escenari més optimista, és quasi bé $1 bilió, seria l'economia suïssa o 700.000, o l'economia espanyola, no passa res, però és un altre fet. I, escolta'm, a l'economia catalana, quin fet diferencial tenim? Home, inestable i perillós, independentment del que em pensi, ho serà, perquè tots estem segurs de que dilluns hi haurà un enfrontament amb l'estat espanyol. I aquest enfrontament jo crec que anirà més, perquè no hi ha cap de les dues posicions que hi pugui haver un acord. Per tant, hi haurà crisi. Jo crec que estarem d'una crisi i ens en sortirem bé. Perquè si algú és Catalunya en forn d'altres territoris que a vegades ens ataquen, i ho dic així... per tornar a la bufetada d'alguna manera, com a Extremadura, és que aquí amb les crisis doncs, n'hi ha uns que ploren i els altres que venen mocadors. No? Jo crec que aquí intentarem tirar endavant, però que ve una crisi per tothom i que, a més, nosaltres tenim les tensions que estem veient avui en dia en política, que com a economistes no n'hauríem de parlar, hauríem de ser serios, però la veritat és que hi són...
Doncs tenim clar que, des del punt de vista del doctor Melo, la situació de l'economia catalana és inestable i perillosa. Des del punt de vista de l'advocat Joan Contijoc, estem vivint una oclusió, una desaparició de la classe mitjana, i Eduard Arruga ens diu que la situació és regular, que l'atur hem passat d'un 20 a un 10%, que l'economia ha pujat un 2%, per tant, sí que hi ha coses que van bé, hi ha punts com, per exemple, la construcció, el turisme, i alerta amb les expectatives i aviam què passa amb els pressupostos. Doncs ara anem a donar veu a la doctora Carme Riera, professora investigadora de la Universitat de Barcelona, qui ens porta la secció econòmica amb nocions bàsiques d'economia.
Molt bona tarda. En el programa anterior vam parlar de la producció i del creixement i hi ha una cosa que hem de dir, que és que la producció, el creixement o la producció està, en part, es veu erosionada per lo que seria la inflació, els preus. És a dir, quan parlem de creixement, en parlem a nivell nominal, és a dir, incloent tot allò que ha pujat els preus. En realitat, el que ens dona una idea de com de bé va una economia no és un creixement nominal, sinó que és un creixement real. És a dir, un cop li hem tret l'increment dels preus. Evidentment, si els preus baixessin, la idea seria la contrària. Normalment el que ens passa és que els preus ens van pujant i, per tant, ens estan desgastant, ens estan reduint una mica aquest creixement. Què són els preus? com els mesurem normalment? Doncs ens ve al cap dues paraules, normalment. Una és l'IPC, l'índex de preus al consum, i l'altra és la inflació. Són dos conceptes que moltes vegades els confonem o els anem barrejant l'un amb l'altre, perquè l'un prové de l'altre, però m'agradaria fer la distinció entre l'un i l'altre. La inflació està directament relacionada perquè és justament la taxa de creixement de l'IPC. Recordeu que anteriorment vam parlar de lo que és una taxa de creixement. Doncs justament la inflació el que fa és calcular quina ha estat la taxa de creixement de l'IPC. Per exemple, si estem calculant la inflació de tot l'any 2018, el que fem és agafar el valor de l'IPC a final de desembre de 2018 i li restem el valor de l'IPC a final de desembre de 2017. Això és el que ens permet valorar quina és la diferència entre els dos IPCs. Però després, recordeu que ho hem de posar sempre en context, ho hem de valorar respecte d'un nivell, que és l'origen. I en aquest cas seria el valor de l'IPC més antic, que seria el de desembre del 2017. Si fem això, veiem que ens dona uns valors per l'IPC espanyol de 1,18%. Això vol dir que el creixement, ara ho poso en context amb la producció, si el creixement espanyol vam dir que havia estat d'un 2,6%, en realitat això és en termes nominals, en termes reals, hauria perdut una mica degut a aquest creixement dels preus.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc on algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima social de La Caixa. Moltes gràcies, doctora Carme Riera. I ara anem a donar pas a les notícies econòmiques i socials de la setmana. Bon vespre, Mercè Regà.
Sort es convertirà aquest dissabte, dia 12 d'octubre, en la capital catalana de salut mental, a motiu del Dia Mundial de la Salut Mental que se celebra avui. Amb el lema Parlar i Escoltar, Salvar Vides, la capital del Pallars Sobirà acollirà l'acte central del Dia Mundial de la Salut Mental a Catalunya per reivindicar la prevenció de la mort per suïcidi. Els trastorns mentals seran el 2030 la primera causa de discapacitat, segons l'Organització Mundial de la Salut. Les malalties relacionades amb la salut mental afecten tant a grans com a joves, ja que el 75% d'aquestes malalties apareixen abans de fer els 18 anys d'edat. El Fons Monetari Internacional alerta d'una desacceleració en gairebé el 90% del món. La nova directora de l'organització ho atribueix als conflictes comercials i reclama una resposta fiscal comuna si la situació s'agreuja. Segons un estudi, gairebé la meitat dels espanyols prefereixen pagar en efectiu. El 58% dels consumidors europeus no estan disposats a compartir les seves dades bancàries a canvi de beneficis. Us parlem d'un altre informe, en aquest cas de la UGT a Catalunya, que informa que 4 de cada 10 treballadors té una feina precària. Advocats, enginyers, investigadors o mestres, els nous treballadors precaris. I atenció amb aquesta dada, de pares universitaris, fills universitaris, és el perfil més representat a les facultats públiques catalanes, segons l'últim informe de l'Observatori del Sistema Universitari. 8 de cada 10 fills d'universitaris hi accedeixen.
Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, dirigit i produït per Mireia del Pozo.
Gràcies, Mercè Regà. Doncs fins aquí les notícies d'avui. I ara passem a la tertúlia a comentar-les amb els nostres tertulians. Joan Contijoc, advocat, doctor Javier Melo, president d'ICLOBI, Eduard Arruga, president de la Societat Catalana d'Economia, i se'ns incorpora a la taula Cecília Martruj, directora de comunicació de l'Institut de Trastorns Mentals. Cecília, bon vespre, molt benvinguda.
Moltes gràcies, bon vespre.
Justament avui, com estàvem escoltant, és el Dia Mundial dels Trastorns.
Doncs sí, avui és el Dia Mundial de la Salut Mental, un dia molt important i s'ha de parlar de salut mental perquè bueno, estem veient diverses campanyes, justament avui han sortit campanyes mundials de l'Organització Mundial de la Salut i d'altres confederacions de salut mental perquè hem de parlar de la salut mental perquè s'ha de normalitzar, hem de fer molta tasca i hem de trencar amb l'estigma, no? Ja sabem que una de cada quatre persones pateix o patirà un trastorn mental al llarg de la seva vida. Són dades, més enllà de ser alarmants, són reals, així que hem de prevenir i hem de parlar de la salut mental des de la normalitat, no?
Com ho prevenim, Cecília?
Doncs parlant-ne molt i demanant ajuda, no? També hem vist molts estudis que, en els que es diuen que més de la meitat dels afectats no reben l'atenció que necessiten, no? L'atenció especialitzada. I per això és tan important, doncs, poder trencar tabús i poder demanar ajuda. Igual que si ens trenquem un os, anem a l'hospital, doncs hem de poder demanar ajuda als que de veritat saben, no?, del tema, que són els psicòlegs, els psiquiatres i els metges especialitzats en trastorns.
I tant els trastorns mentals com surten a les dades afecten de forma indiferenciada a grans i a petits, i que cada vegada està pujant molt més l'aparició en els menors.
Per què?
Quin és el motiu d'aquest creixement? Pot tenir alguna cosa a veure amb les tecnologies?
Home, aquesta pregunta jo crec que seria molt millor que te la pogués respondre algun company meu més psicòleg, no?, més especialitzat en això, però sí, òbviament, els temps estan canviant, no?, i la tecnologia, doncs, ha entrat sense avisar i bueno, pot ser una de les causes la mala utilització de les tecnologies, no? No les demonitzem, perquè si no seré jo qui faci això, des de la comunicació.
Tots els que ens dediquem a comunicació, sí, sort en tenim de les noves tecnologies, però sí que és cert que a la gent jove l'hem també d'educar, tu deies, de visualitzar, prevenir, doncs també educació.
Sí, efectivament, l'educació, com a tota la vida, és superimportant i, com bé deies, 2 milions de joves d'entre 15 i 29 anys han patit algun trastorn aquest any, segons dades de l'OMS, no?, de l'Organització Mundial de la Salut. O sigui, que són dades que hem de tenir en compte i s'han de posar sobre la taula, no?, per fer alguna cosa.
Avui ens havia d'acompanyar també el president de l'Instituto de Salud Mental de l'Abogacía, que estan fent una grandíssima feina. El tenim en aquests moments a Madrid, porten allà tot el dia fent una, com estava comentant ara la Cecília Martruch, de divulgació, de prevenció amb tots els diversos membres del govern, amb tots els mitjans de comunicació, perquè és molt important precisament que els mitjans de comunicació també ho tractin de la forma adequada. Joan Contijoc, tu que ets advocat, aquest dematí justament anàvem tots dos pel carrer i hem vist a la sortida d'un col·legi tot de nanos amb els mòbils. Estaven en grup, alguns i d'altres, cadascú per separat, però amb els mòbils, més que estar ells parlant. Com a advocat, ha d'existir alguna regulació? No, hem de treballar conjuntament des de les administracions, des de les escoles, casant-ho amb això que ens deia la Cecília d'aquests números, Joan?
Doncs sí, Mireia, molt bona pregunta. De fet, vinculant-ho una miqueta amb el que hem comentat abans a la tertúlia, tenint en compte la tasca intervencionista que ha de fer l'Estat, els governs en aquesta època de digitalització de l'economia, en aquest cas estic completament d'acord i responc de forma afirmativa a la teva pregunta. Sí que s'ha de regular, de fet a França ja existeix, el fet de que s'ha limitat l'ús dels telèfons mòbils a les escoles, almenys a les escoles públiques, i en aquest cas és evident que aquí a Catalunya, no únicament pels infants, que han de ser educats, sinó també els adults, aquesta mòbil dependència que hi ha, i és evident que sí, que les institucions han d'actuar-hi, han de regular-ho, han de legislar, perquè no és normal que els nens a dia d'avui, en comptes de jugar al pati, que es barallin, que parlin, que interactuïn, i de fet això, jo hem comentat més d'una vegada, parlant amb psicòlegs i tal, és a dir, com els nens d'avui, els nens adolescents, no tenen aquesta capacitat d'empatitzar. És a dir, tu parles amb un adolescent, que jo tinc una neboda meva que va posar mil coses a la xarxa social, però després ella, el dia a dia, cara a cara, és una noia molt tímida. Llavors, clar, et dones compte que estan creant dues personalitats, la personalitat que tens en l'àmbit de les xarxes socials i el que ets tu com a persona. Llavors, aquest és
aquesta,
un tema...
Amb aquesta realitat us deveu estar trobant també vosaltres a l'Institut de Trastorns Mentals, Cecília.
Sí, la veritat que és una realitat que està al carrer, no? Vull dir, al final, aquesta possibilitat que et donen les xarxes socials o els aparats electrònics de poder fer-te un altre perfil, una altra persona, és algo que existeix i que existeix també en les persones grans, malauradament, i que no es fan servir de la millor manera, no?
Sí, sí.
Tots hem sentit escoltar del growing, del sexting, aquestes personalitats o aquests perfils que es fan servir a través de les xarxes són molt perilloses i nosaltres intentem, no?, fer difusió, sobretot també a través de la Fundació, no?, sobre tallers en quant a les bones pràctiques a internet, com evitar o intentar evitar el ciberbullying, no?, també una de les lacres d'aquesta societat d'avui en dia.
I tant, i tant, i tant. N'hem parlat a l'Àgora, Però fixeu-vos la dada que ens portaven des d'UGT. Advocats, enginyers, investigadors, mestres, els nous treballadors precaris. Eduard Arruga, Javier Melo.
Jo volia dir una cosa. Seguint amb la meva línia de crítica i de diferent, a no ser que em corregeixi la senyora Cecília, jo no crec que el problema de les malalties mentals avui en dia siguin els mòbils. Vamos.
No ho hem dit.
Perquè
no ho hem dit. A més, jo soc superusuària del mòbil, vull dir, això no ho he dit.
Ho dic perquè hem centrat aquí. Jo crec que hi ha una investigació. A més, Catalunya és puntera i que hi ha temes molt set. Perquè
potser és veritat... Però potser no s'ha entès bé perquè tant la Cecília Martruc, directora de comunicació de l'Institut de Trastos Mentals, com jo mateixa, en cap moment...
Jo crec que és molt més ample. És més, no ho canviarem, el que passa que la nostra generació ja no m'entén. Però els nens, quan deixen d'utilitzar el mòbil, se'n van a classe i utilitzen la tablet. Vull dir que al final... Però ara em passo la pregunta. Volia fer això. La pregunta quina era?
Estem amb el tema dels treballadors precaris, de la dada que ens ha donat UGT, el nou perfil, advocats, enginyers, investigadors.
Bueno, pues serà així i seguirà sent així i no ho canviarem. Probablement s'insertarà per ajudar aquestes persones amb un sou precari, una renta mínima addicional, que tampoc serà la solució. No ho ha sigut ara ni ho ha sigut al llarg de la història, però crec que almenys jo no em veig capaç de donar una solució al respecte.
Curiosa aquesta dada, Eduard Arruga, de que la meitat dels espanyols prefereixen pagar en efectiu. Perquè sí. Cada vegada la gent està pagant més amb targeta i fins i tot amb el mòbil. Sobta.
Sí, sobta bastant. No. Em costa creure-me-la. Suposo que serà per pagaments petits i pagaments de coses diàries, pel diari, pel pa, per algunes botigues, però quan vas a un supermercat, posem per cas, molt més de la meitat de les persones, i sobretot amb quanties, paguen amb targeta. És a dir, a mi em sorprèn. Ara, tampoc m'estranya. És a dir, és possible que hi hagi preferència per pagar amb efectiu.
Això podria ser sinònim de que és evident, que és una coneguda per tots, que aquí no destapo res, que hi ha una economia submergida al nostre país. Exacte. Que és d'un 25, un 30%, ¿vale?
Exacte.
Que en part s'entén per la situació precària que té molta gent, perquè és evident doncs, que els propis advocats, nosaltres, les nostres factures hem d'incloure un 21% d'IVA. És que és una barbaritat. És a dir, jo a un client li emeto una factura i un 21% d'IVA. És que és una barbaritat. És una bogeria per un servei jurídic. Vull dir, que em diguis, val un 10, d'acord, però un 21, és que és una bogeria. Jo entenc, no sé si és d'aquesta real, però entenc que molta gent vulgui pagar amb efectiu. Està clar.
Doncs ara comencem la secció de l'agenda amb el Col·legi d'Economistes. Avui ens visita Clara Bassols. L'agenda amb Clara Bassols, responsable de comunicació del Col·legi d'Economistes. Clara, què ens porteu per aquesta setmana o per aquest mes? Perquè realment teniu uns actes impressionants.
Doncs ja sabeu que al col·legi no parem, però és que aquest mes estem molt, molt centrats en la Jornada dels Economistes. És la nostra gran cita anual. Suposo que molts economistes la tenen present. Pels que no, doncs la sessió a Barcelona serà el 25 d'octubre, és a dir, que no falta gaire. És la 24a edició, és a dir, ja en portem unes quantes. I enguany el tema jo crec que és de molta actualitat, perquè tractarem de l'economia digital i de la sostenibilitat, dos temes que intentarem lligar. Són dos temes que preocupen molt a la societat i doncs per això els hem escollit aquest any. Serà, com sempre, l'hotel Crown Plaza, a l'Avinguda Rius i Taulet de Barcelona. I tractarem molts, 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 molts temes. Començarem amb la inauguració, que aquest any va a càrrec de la Cristina Gallach, que és l'alta comissionada del govern espanyol per l'Agenda 2030, periodista també, és a dir, que coneix molt bé l'economia, però és periodista. Això és un element que a mi m'agrada molt.
Sí, sí, tota la gent que ens dediquem a comunicació i periodisme, doncs, li dona un fet diferencial.
Doncs sí, i ella, doncs, clar, el motiu és claríssim, no? Ella ens explicarà, centrar una mica en aquests objectius de desenvolupament sostenible, aquesta agenda 2030 que marca les Nacions Unides en relació al canvi climàtic, a la inclusió social, als drets humans. I a continuació tenim 7 sessions simultànies, és a dir, que La veritat és que a vegades sap greu perquè hi ha moltíssimes sessions interessants que no pots assistir a totes perquè s'estan fent alhora.
Alhora, i aleshores com esculls, com esculls.
Doncs en funció una mica dels interessos, no? Clar, a vegades a la vida ja ho té, això, una de seleccionar una mica.
Abans de continuar,
sí.
Aquí es pot apuntar qui vulgui?
Sí, és important això.
O s'ha de ser col·legiat?
No, està obert, òbviament, als col·legiats, és el nostre col·lectiu, però a tothom, a qualsevol persona que li pugui interessar el tema, al conjunt de la societat. I, de fet, és una jornada gratuïta, això és important dir-ho també.
Això és molt important, i tant.
Teniu tot el coneixement, el col·legi us el posa a l'abast i de forma totalment gratuïta. A jornadaeconomistes.cat, que és la web que hem habilitat per tota la informació, ho trobareu tot, el que estem comentant ara, per si no us quedeu amb totes les dades. I el que dèiem, aquest 25 d'octubre comencem amb la conferència inaugural i després fem 7 sessions a les 11:15 i a la 1 7 sessions més. I com les organitzem? Doncs hi ha des de sessions que es centren en el tema de la jornada, en l'economia digital i la sostenibilitat. Parlarem de la revolució del 5G, que està cridada doncs, a ser la tecnologia que canviï l'empresa, la indústria. Parlarem de gènere i transformació digital, un tema que, Mireia, t'interessa molt.
Molt, molt, molt. Mira, amb això que has dit estaré a primera fila.
Sí, no? Doncs mira, aquesta sessió ja la tens per tu, la tens seleccionada. D'intel·ligència artificial, de supercomputació, del blockchain, d'economies de plataforma... Bé, en són moltíssimes. I després hi ha d'altres que sempre mantenim a cada jornada, que són més aviat de caire professional, amb les últimes novetats, actualitats sobre temes que tinguin implicació en l'economia i l'empresa, des de comptabilitat, els impactes fiscals del Brexit, per exemple, no? Un dels temes que preocupen els economistes, jo diria a tots una mica.
Perquè, a tothom, a tota clar, la societat en general.
Sí, i un nou marc europeu que hi ha sobre la reestructuració d'empreses, bé, són moltíssims temes. Això recordo, 25 d'octubre a l'hotel Crown Plaza, perquè la nostra seu és gran, però és que amb la jornada som moltíssims.
Sí, perquè
no
esteu a la 24a edició. L'any passat, quan fèieu la 23a, just acabaven d'anomenar el nou degà,
correcte,
el senyor Anton Gasol. El vam tenir aquí, ens va venir a explicar en persona com seria aquesta 23a edició. I realment és que va ser un èxit absolut i aclaparador.
Sí, sí, vam parlar de ciutat, innovació, també. Cada any intentem seleccionar un tema doncs, que estigui una mica en les converses i que preocupi, no?, a la societat i a l'empresa, que al final és aquí estem servint, els economistes de l'empresa i al final també la societat. I sí que m'agradaria dir també, perquè no sé, de fet, potser sí que ens veurem abans, però recordo que aquesta sessió de Barcelona no només es fa aquí, també es fa a les seus. Es fa a les seus de Girona, Lleida i Tarragona, amb sessions pròpies de la jornada, i seran al novembre. A Tarragona el 7 de novembre, a Girona el 21 de novembre i a Lleida el 28 de novembre.
Això ho hem de deixar molt clar, a les dades, perquè aquestes dates, perdoneu,
sí,
perquè precisament de tot el territori ens demanen moltes vegades temes relacionats amb economia i que a vegades sembla que només parlem del que és Barcelona i vosaltres des del col·legi realment esteu funcionant a nivell de tot el territori.
Sí, les nostres seus territorials són molt, molt potents i la jornada és un element més, clar, ells fan... De fet, és acostar una mica el lema de cada any a la realitat de la zona, no? I coneixent sobretot també empreses que són punteres, en aquest cas, amb la transformació digital, amb la sostenibilitat, i això fa una mica que els economistes d'arreu de Catalunya puguin tenir accés a aquest coneixement, i aquesta és la voluntat del col·legi.
Perfecte. Aleshores, 25 d'octubre a Barcelona, a Lleida, a Tarragona i a Girona, quin dia és?
A veure, anem repassant.
Sí.
A Tarragona és el 7 de novembre.
7 de novembre.
A Girona és el 21 de novembre.
21 de novembre.
I a Lleida el 28 de novembre. Sempre són dijous. Dijous
nosaltres,
a la tarda.
Com el Plusvàlua, sempre en dijous, sí. Els dijous a les 8 del vespre, sabeu que teniu el Plusvàlua. Doncs el Col·legi d'Economistes, igual, els dijous, al novembre, tots els dijous, teniu jornada d'economistes, i el 25 d'octubre, 24a edició, us ho recordem, jornadaeconomistes.cat. Es parlarà d'economia digital i sostenibilitat. Us podeu apuntar de forma gratuïta. Es parlarà de l'Agenda 2030 amb 7 sessions simultànies. Crec que la gent ni donarà abast, no sabrà ni què escollir, perquè realment tenim a la Cristina Gallarg i hi ha moltíssimes personalitats.
Molts ponents, i permeto que et puntualitzi, són 7 i 7, és a dir, en total són 14.
14 a les 11:15 i a la 1 del migdia. Doncs que vagi molt i molt bé, i fins aquí el Plusvàlua d'avui. Moltíssimes gràcies, Eduard Arruga.
Gràcies a vosaltres.
Moltíssimes gràcies, Joan Contijoc.
Gràcies.
Doctor Javier Melo, Cecília Martruch i Clara Bassols. Moltes gràcies a tots vosaltres i fins la setmana vinent. Tornem al Plusvàlua, un programa d'economia en valors en col·laboració amb la Caixa. Feliç setmana.